Ràdio El Vendrell presenta Ce la faccio, l'únic programa d'inspiració italiana de la radiodifusió catalana. Els dijous de 9:15 a 10:45 de la nit i en reposició els dissabtes de 10:00 a 11:00 de la nit. Te aspettiamo. Ce la faccio és una producció de Ràdio El Vendrell, en Joan Maria Diu, Llorenç Avinyó, e tutti voi, si volete. Benvenuti a la quarta puntata de Ce la faccio.
Buonasera a tutti.
Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera, questo chi dice buonasera és el Davide Adorno, una persona molt estimada al Vendrell, que quan la gent el veu pel carrer tothom...
L'entrambe.
Tothom pensa en el xivo. David, espero que t'ho passis bé, perquè tenim per davant una hora, hem de fer moltes coses. Sí. Ma, el primer que fem sempre quan tenim un convidat és preguntar-li com he tu arribat a qua.
Ma, sono arrivato, avevo 20 anni praticamente, nel 2005, e l'idea era basicamente ir a vivere solo, però non quería ir a vivere cerca di donde stava. E quería retarmi un poco. Entonces salió un amigo che hizo una temporada in Calafei, un italiano que ahí tenía varias heladerías y restaurantes y todo, y dijo, no, pero da casa a italianos, paga bastante bien y se puede empezar por ahí. Entonces probé.
Si tú fuiste al Comeva.
Exacto, el Comeva, y se llamaba al tiempo, el Doc se llamaba.
Doc.
Se llama Doc y Pizza Tallarín. Y ha sido una buena experiencia, ahí empezamos y ya me quedé.
Després parlem de la teva història, que és una història interessant, perquè tu, quan t'hi has arribat, tu no n'era cuoco.
No, jo ho studiato com elettricista, bueno, elettromeccanico realmente.
Ma questo no. È tanto importante come un cuoco.
È differente, claro, io studiai come elettromeccanico, trabajé come elettromeccanico durante... 3 o 4 anni in Italia.
Non è lo stesso che lavorare in cucina.
No, è un mondo differente, non c'entra poi niente. Però che è successo? Che quando passavo un tempo qui, a 20 anni, ora si incontra di tutto. Ora vas al supermercato e pare che già incontras tutto tipo di cose italiane, prodotti, sì, eso. Antes non incontrava molto. Entonces había algún plato che ignorava. Y pues empecé a hacerlo como hobby y de ahí un trabajo.
Parlaríamos de la tua vida, de la tua cocina, ma abans, questa la setmana de due cose importanti, Sanremo e San Valentino.
Più Sanremo.
Più Sanremo.
Sì, siamo d'accordo.
Mille canzoni sono d'amore, molte canzoni. Posem-nos en ambient en això de Sanremo, perquè hi ha una sintonia de Sanremo.
Comença Sanremo. Questa roba ci salta. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
Lasciateci parlare. Doncs aquesta és la sintonia i d'això ens volia parlar avui el Joan Maria Diu, perquè Mig Planeta està pendent de Sanremo, anche io.
Anche io
non è meglio Sanremo della storia, ma che ens expliques?
Bé, doncs, perquè la gent ho conegui una mica, aquest any Sanremo 75 Festival de la Canzone Italiana presenta Ingara en competició 29 cantants amb 29 cançons, i és una, cada any Sanremo és una edició que la gent ho espera per les novetats, aquest any també pels canvis que hi ha respecte a l'any passat. Hi ha hagut bastants canvis.
No n'hi ha Amadeus.
No hi ha Amadeus, que era el que havia fet els darrers 5 anys, que era un presentador de la RAI molt famós. Ara ja no està a la RAI.
Paolo Conti.
I ara hi ha Paolo, no, hi ha, sí, el Conti, que és una, també el Carlo Conti.
Carlo Conti,
que és un toscà, que també és una persona que la van... Ell fa programes tal i qual això, fa diferents programes de música a la RAI sempre, I també ha fet altres San Remos, n'ha fet crec dos o tres i ara l'han tornat a pescar. La veritat és que ell, a més, per què és important el conductor del programa? Perquè el conductor del programa ho decideix tot a San Remo. Decideix els cantants, decideix el format. Vam explicar la setmana passada que comença dimarts i acaba dissabte, per tant són cinc dies intensos, que cada programa dura 4 o 5 hores, i ell ho decideix tot. Qui canta, qui va, qui no hi va, els hòspites, els superhòspites, els conductors, els coconductors, tot, l'ordre de qui actua, qui no actua, el jurat, la forma de valorar qui guanya i qui no guanya. Per tant, aquest s'han introduït molts canvis i Carlo Conti és una persona que t'he de dir que m'ha semblat que ho ha fet bé aquests dos dies que l'hem vist. És un bon presentador i hem de dir també que ha estat un inici espectacular. Ha fet un share a Itàlia el primer dia d'un 65%, que són més de 12.600.000 persones. Uf. I avui he vist el d'ahir i encara va ser més alt. O sigui que el segon dia encara va ser més alt. Suposem que a mesura que passen els dies dissabte, doncs potser arribarem als 13 o 14 milions d'italians que miren en directe aquest programa.
Gente que no n'ha ni un tafare.
No, tothom mira San Remo.
Hay muchos aficionados.
I aquest any hi ha una gran mobilització, hi participen molts cantants que ja han guanyat altres edicions anteriors de San Remo, com són Gavani, Giorgia, Massimo Ranieri, que és el més veterà, i Cristichi, i després hi ha altres estrelles del pop italià que no han guanyat mai, com són Elodie, The Colors, Rocco Han, Noemí, Irama, Aquila Laura, Toni F, Fedez, Francesca Michelin, i altres noves figures com més joves, que són Rose Villain, Clara, Gaia, Oli, Comacose. Bé, doncs és, ja, tots són persones que diem molt conegudes al món de la música.
Jo sóc el Vittorio de Gavà, de Francesco Gavani. Anche mi piace la canzone d'Achille Lauro.
D'Achille Lauro, sí, és molt maca. Bé, ja comencen a córrer classifiques de 6 o 5 primers classificats. Jo, per exemple, ja a l'Spotify tu busques San Remo 2025 i ja et surten totes les cançons.
I
és una folia perquè tothom vol escoltar les cançons. Des d'ahir al vespre ja els espectadors poden votar també. I al final veurem, doncs, es mobilitza tothom i veurem qui guanya. De moment, els 5 millors classificats a la prima serata, que són pràcticament els d'ahir també, són Simone Cristichi, Achille Lauro, que és el que t'agrada amb tu, Giorgia, que a mi m'agrada molt, Brunori Sas i Lucio Corsi. Veurem qui guanya. La setmana que vinent ce la faccio, ho explicarem. I San Remo és San Remo.
Doncs vinga, anem a escoltar una cançó que l'any passat va ser tercera a San Remo. Sí. Sinceramente, Analisa.
Mi sveglio ed è passata solo un'ora, non mi addormenterò, ancora 8 lune nere, tu la nona, e forse me lo merito, la vuoi la verità, ma quale verità, ti dico la sincera, quella più poetica, mi sento scossa, ah, ma quanto male fa, come morire, ma non capita.
Caro Davide, noi abbiamo un uomo a Roma.
Sì, il nostro corresponsale, che è una persona del Baix Penedès,
infiltrata in Roma.
Infiltrata in Roma e questa settimana anche a Sanremo.
Ah, perfetto. È pazzo perché lui è politicologo, ma ama la vita. Ascoltem des de Roma, non la qualitat que voldríem, però sí, perquè ja ho arreglarem algun dia, però sí, amb allò que dona la sensació que estàs posant la ràdio en una mitjana i t'apareix un senyor que viu molt lluny, sí, escoltem com el Narcís Pallarès, des de Roma, ens parla de Sanremo.
Bon vespre, amics oients de Ràdio Televisió al Vendrell. Des d'Itàlia us parla Narcís Pallarès Domènech, corresponsal per casa del programa Xelafatxo al País Transalpí. Avui, per primera vegada, sortim de Roma i fem la nostra connexió des de la regió de la Ligúria, i més concretament des de Sanremo. Sanremo és una població marítima de la província d'Imperia que durant aquesta setmana es convertirà en el centre d'interès i de l'actualitat informativa de tot Itàlia, de facto, doncs, en la seva capital cultural i musical. El motiu és ni més ni menys que la celebració del Festival de la Cançó Italiana, que té lloc precisament aquí, a Sanremo. Però on és Sanremo i què té de rellevant aquesta població? Sanremo és un destí turístic molt conegut a la regió de la Ligúria, regió que geogràficament fa frontera amb França i la zona de la Costa Azzurra, la Costa Blava, i que té Gènova, una de les grans ciutats històriques italianes, com a capital regional. Sanremo és una ciutat de 50.000 ànimes, famosa pel seu casinò, però sobretot pels seus esdeveniments culturals i esportius. Els més rellevants són l'històric ral·li de cotxes de Sanremo i la clàssica cursa ciclista Milano-Sanremo. Però sobretot, Sanremo és coneguda pel Festival de la Canzone Italiana, popularment conegut com a Festival de Sanremo o simplement Sanremo. Topònim que evoca aquest esdeveniment musical que va començar el passat dimarts i que té mig país, o potser més, pendent de l'actualitat d'aquest festival de música italiana. Què és exactament aquest festival de música italiana i per què és tan important? Doncs bé, el Festival de la Cançó Italiana és un concurs musical que se celebra anualment des del 1951 i que va tenir com a seu inicial l'emblemàtic casino municipal de Sanremo. I des del 1977 fins enguany, excepte en una ocasió, el 1990, en què canvia d'escenari, les gales tenen lloc al no menys emblemàtic Teatre Ariston. Des dels seus inicis, el 1951, i malgrat alguns alts i baixos, Sanremo i el seu festival s'han convertit en un esdeveniment imprescindible pels amants de la música leggera i de la cançó en particular. Sanremo, que enguany celebra el seu 75è aniversari, és un dels festivals de la cançó més antic d'Europa i que ha servit d'inspiració per a molts altres festivals, inclòs el conegudíssim Festival d'Eurovisió. Durant una setmana, els millors artistes italians competeixen estrenant cançons inèdites, de la qual sortirà la cançó guanyadora que es presentarà l'estat italià a Eurovisió. El resultat final el sabrem aquest dissabte, en la gala final, on hi haurà una votació. Els electors per escollir la millor cançó es divideixen en tres categories. En primer lloc, un jurat musical. En segon lloc, els periodistes acreditats al festival. Tots ells tenen una quota de representació del 33% dels sufragis. I en tercer lloc, doncs bé, en tercer lloc tenim el públic, els telespectadors, que amb un 34% de quota i mitjançant el televot per SMS tenen també veu i vot en aquest concurs musical. El festival no és només una plataforma per a la música, sinó també un aparador de la cultura i de la moda italiana. Sanremo ha llançat a la fama molts artistes i ha donat a conèixer cançons que han esdevingut clàssics de la música italiana. Alguns dels seus guanyadors més il·lustres i més famosos inclouen Domenico Modugno, Umberto Tozzi, Adriano Celentano, Ricky o Poveri, Alici o Eros Ramazzotti. Però atenció, perquè No tan sols les cançons guanyadores han esdevingut himnes transgeneracionals. L'any 1982, la cançó del Bano i Romina Power, Felicità, quedà en segon lloc, però ha esdevingut un himne a la italianitat d'arreu. El mític duet haurà d'esperar fins al 1984 amb Ci Sarà per guanyar el preuat guardó musical. També cantants universals italianes com Laura Pausini no han guanyat mai el festival. Va quedar tercera el 1994 per darrere de Giorgio Faletti, que cantà Signor Tenente, cançó reivindicativa que es feia eco de les bombes i els atemptats de Cosa Nostra, la màfia siciliana, que als anys 92 i 93 van assassinar els jutges Falcone i Borsellino i els seus escortes i els policies que els protegien. Faletti quedà en segon lloc amb una cançó que era un homenatge a les forces de l'ordre, als carabinieri i la policia, i a les víctimes d'un període molt, molt complicat de la història contemporània d'Itàlia. El Festival de San Remo, doncs, té un gran impacte mediàtic i social. És un esdeveniment que congrega a milions de persones davant de la televisió i genera debats i discussions sobre les cançons, els artistes i les actuacions. Té audiències televisives de brívido, de rècord, inabastables, inimaginables per a qualsevol programa convencional de qualsevol canal. Per dir-ho en versos del mestre Franco Battiato, San Remo es converteix durant aquesta setmana en el centro di gravità permanente d'Itàlia. Franco Battiato, una de les llegendes de la música italiana, que tampoc ha guanyat mai el festival. Cinquè lloc el 1984. L'impacte mediàtic i social el podem quantificar amb el número de personatges públics i celebritats que passen per la Ligúria durant aquesta setmana. Des del president de la República, passant per tots els personatges més importants del país, del món de l'espectacle, l'esport i la cultura. Tots ells tenen el seu moment en el festival. I fins i tot el Sant Pare, el Papa de Roma, que es va adreçar als telespectadors el dia de la inauguració, el passat dimarts. També tots els temes de debat social del país tenen el seu reflexe en cançons, missatges, coreografies o vestimenta dels artistes que mitjançant la performance musical hi volen dir la seva i posar de rellevància una qüestió determinada. San Remo, però, és molt seguit també arreu. Té un gran impacte internacional. Un exemple el tenim el 2003, quan el mateix Zelensky, el president d'Ucrania, volia participar-hi i finalment enviar una carta que el presentador d'aleshores, Amadeus, va llegir. La llista de celebritats internacionals que hi han passat, músics, però no tan sols, és llarga. Perquè San Remo no és només un festival de música, sinó també un baròmetre del moment i de la italianitat. Els alts i baixos del festival han transcorregut per vies paral·leles amb els alts i baixos del Bel Paese. Aquest any, com cada any, el Festival de San Remo promet emocions, sorpreses i, sobretot, molta bona música. Si us agrada la música italiana i voleu descobrir les noves tendències i saber quins són els temes socials d'actualitat, no us podeu perdre aquest espectacle únic, perquè, com va dir en Llorenç Avinyó en el seu primer programa de Ce la faccio, Itàlia no s'entén sense la música. Fins aquí la meva crònica amb rerefons musical. No em mancarà ocasió de tornar a parlar d'Itàlia i la seva música. De moment, gaudiu de les tres nits de festival que encara resten. Des de San Remo, per Ràdio El Vendrell, us ha parlat Narcís Pallars Domènech. Arrivederci.
Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. Il caffè col limone contro l'hangover sembra una foto mossa. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori locale e meno male. Se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà. Sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli, lo sai. E tu non dormi e dove sarai? risposta. Siamo fottuti ancora una notte fuori al locale, e meno male se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà. Sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli e lo sai, qui non arriva la musica e tu non dormi. E dove sarai, dove vai, quando la vita fuori esagerà, tutte le cose, gli schiaffi e gli sbagli.
Això che sentiu, questo che ascoltate, Marco Mengoni. Chi è Marco Mengoni?
Marco Mengoni è un cantante che ha vinto Sanremo 2023 due anni fa e ha fatto dopo la gira a Barcellona europea. È un cantante straordinario, top Italia.
Sì, sì, un bravo cantante, molto orecchiabile, un cantante di quelli che cantano veramente, non come altri al giorno d'oggi. E sì, effettivamente ho avuto amici e clienti che sono andati qua a vedere a Barcellona e mi ha sorpreso anche qui.
Amici miei, è arrivata la grande ora di cominciare a parlare del cibo.
Dai, andiamo.
La parte buona.
Per parlare del cibo sempre ascoltem aquesta música de Nino Ferrer, una cançó que se chiama Il Bacalà. Tu sai fare il bacalà?
Sì, va di manere.
Parleremo
del bacalà. Piace in tutti i modi.
In tutti i modi.
Come in Italia, anche, qua piace farlo come lo fai, lo piace in tutti i modi. Siamo degli appassionati
io,
del bacalà.
Ma la nostra cuoca e pasticcera non ama il bacalà. Rosa Guerrero, benvenuta.
Pasticcera trotskista.
Piacere.
Ciao, salve a tutti.
Ciao,
salve.
Salve a tutti, Jurens, Joan Maria,
salve,
Joan
salve.
Marquez, il nostro tecnico del suono.
Anche Davide.
Ciao
a Davide.
Al vostro ospite.
Ciao, un piacere.
Ascolta,
ciao.
Lui ha portato qualche cosa di cibo e io voglio che lo spiega.
Ma ha portato una cosa abbastanza tipica che entra in sto periodo qua dopo il carnevale, che si usa tutto l'anno comunque, però è il salame del cioccolato o salame del papa, si chiama in Piemonte. Perché quando è l'epoca della quaresima, sì, è quello che non si poteva mangiare carne, era un po' per ingannare, ovviamente adesso si usa tutto l'anno. Noi abbiamo fatto nel ristorante una versione fatta come il fuet di cioccolate, basicamente. Gli ingredienti più o meno sono simili a quelli che hai usato tu per i baci, che sono buonissimi. Se, anche se non ti piace il baccalà, ti perdono, perché continui a fare questi baci. È sempre nocciole, cacao, e giocare un po' con le forme.
Sì.
Il risultato è molto apprezzato, ne vendiamo veramente tanti.
Grazie.
E niente, noi come siamo in Torino, in Piemonte, di nocciole non mancano, si fanno tante cose con loro,
la cosa più tipica
che conosci, il gianduia, esatto, il gianduia, che è la cosa più tipica diciamo più buona delle nostre parti.
Vediamo, Rosa, tu vuoi parlare con noi di baci?
Sì, oggi vi parlo di cioccolatini, da bombons. Bons, perquè ens entengui tothom.
Adiam.
Potser dels dos o tres més coneguts d'Itàlia, de tots ja sabeu a qui em refereixo. Aquests són centenaris ja, els baci de la Perugina, creati a Perugia 103 anys i fa. Fa 3 anys ja van fer 100 anys. I van ser creats de Luisa Spagnoli, que aveva con suo marito Annibale una azienda dolciaria, bé, amb el seu marit i amb altres socis, com Giovanni Buitoni, tra altri, con qui questa imprenditrice, la nostra Luisa Spagnoli, la nostra protagonista di oggi, emprèn també una història d'amore, o més ben dit, una història d'icorna, perquè... aquesta ja aveva un marit, ja tenia un marit, questo Annibale, di corna, de banyes, de cuernos, ma parliamo prima di questi cioccolatini, dels baci. Els baci neixen per aprofitar les restes d'altres dolços i escarti de nocciole, com els trossets d'avellana o di cioccolato. Qui non si butta niente, non si llença res, com diu el papa, è peccato buttare il cibo. E cosa dice la leggenda? Dice che prima la signora Luisa decise batezar el chocolatino Cazzotto. 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 Un cop de puny. Un cop de puny. És com anomena el bombó ella. Donada la seva forma similar al gest de fer aquesta agressió. Cosa continua a afirmar la llegenda, que va ser Giovanni Buitoni, per ser 14 anys più giovane, era 14 anys més jove ell que ella, qui li va dir que com se li acudia, que com un senyor o algú podia entrar en una botiga i demanar a la dependenta: senyora, mi da un cazzotto, per favor, eh? No, questo no podia ser, que era molt millor dir: senyora, dei baci, per favor. La cosa és ideal per la fiction, que hi ha una sèrie de televisió, com no podia ser d'altra manera, i la cosa no acaba aquí, ja que diuen que els mítics bigliettini, els paperets aquells amb frases d'amor que inclouen els baci, estan també inspirats en les aventures.
I se los pones a Llorenç quan le prepares el baci, el bigliettini?
Les frases, no, els bigliettini no.
Segur que estaria contento.
Ho he pensat de far-lo. Em pren tant de temps de fer-los que després ja... I aquests amors clandestins entre Luis Español i Giovanni Buitoni, que dicono que si comunicavano tra loro con delle piccole carte que avvolgevano questi cioccolatini, es comunicavano entre ells amb paperets amb els quals es posaven frases d'amor perquè ningú s'assabentés de les seves mogudes. I parlant d'aquests bigliettini, arribem a aquest San Valentino, festa que he llegit que celebra ancora el 60% dels italians. El 60% i cioccolatini com a regalo in testa. Doncs ara resulta que la Perugina va anunciar que farien els missatges d'amore amb un codi QR.
Sí.
Ja veus, imagina't les xarxes socials. Va esclatar la indignació general.
Sí,
La gent deia que ja no valia la pena de comprar-li, que això no és la cosa più importante, que questo del QR va una cagata, que anche il piacere di leggere il bigliettino ci tolgono, que diu que també ens treuen aquest plaer. E così, així, la Perugina s'ha vist obligada a aclarir que tutto era un malinteso. E que
meno
il QR
male.
Era solo una edizione speciale per questo San Valentino, che i bigliettini, els paperets romàntics, non espariranno, que no desapareixeran, tranquilli, ah. L'amore.
L'amore.
Per ser, parlant de l'amore, que és el títol d'un llibre de l'Antonio
Manzini del Rocco Schiavone.
Un giallo. Questo giallo ti manca di leggerlo, no?
Sí.
Llorenç?
Anche io, sí. E lui
ti manca di leggerlo, Llorenç?
Mi manca di leggere molte Manzini, perché per leggere devo aspettare che sia traduito.
È un bel libro questo dell'amore, l'amore.
Oggigiorno devo dire che il telefono ti potrebbe essere utile per quello.
Llorenç, ja no n'hauràs d'esperar més, Llorenç. Aquesta tarda mateix ja pots anar a buscar-lo.
Què dius?
L'amore.
L'amore. Aquí tenim una diferència, és que el Joan Maria i la Rosa llegeixen en italià l'edició de Celerio, ma io devo aspettare a que arribi la traducció. Llavors els he tinc prohibit a ell i a ella parlar i contar.
Sí, i ara vindran coses molt grosses, Joan Maria.
Sí.
Ara vindran coses molt grosses perquè sobretot prendono più protagonismo gli altri.
Sì. Non mi piace niente questa conversazione.
Il 19 di febbraio inizia tutto a Rai 2.
Sì.
Bene, qualche cosa di più?
No, se avesse avuto tempo di fare un bigliettino, A ver se potuto
No, no, però
il
tempo lo
usi
bene per fare
con questo bacio qua.
Con questo bacio ce la faccio.
Brava Maria Rosa.
Grazie.
Salve.
Alla prossima settimana.
Salve.
Al nostro ospite.
Alla prossima settimana. Buon Sanremo.
Grazie. Felice San Valentino.
A ver, buon San Valentino. Avete visto ieri il Giovanotti? Ieri o fa due notti fa?
Giovanotti
e la Clerici, la
Antonella Clerici.
Antonella Clerici. Ella andava vestida com de color plata,
sí,
i el Giovanotti anava de color or, i la gent deia, per les xarxes, la gent deia, mira, el Giovanotti va de Ferrero Rocher i ella va de Bacci.
Al nostre ospite li piace tantissimo questa canzone che tanto mi piace a me. Paolo Conte, Via con me.
Ciao.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do 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 do. Yeah, yeah, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do. Chibum, chibum. Do 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 do. Chibum, chibum. Do 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 do.
La pel·lícula La grande bellezza de Paolo Sorrentino, hi ha una gran frase que és: niente è importante eccetto il menù. Questa è la frase che è alla porta della cucina della mia casa e io ti domando se tu credi che è vero, se niente è importante eccetto il menù.
Sì, è ancora più importante quando tu cucini per qualcuno.
Uh-huh.
Muchas veces piensan que, o hay algún cocinero que lo escucho decir que el sentimiento no se nota en el plato o que no se transmite. Yo creo que la mentira más grande que hay, se nota y come. Se nota el menú si es en una casa, si en tu casa. El mismo menú si fuera en casa de otra no sabría igual.
Uh-huh.
Y entonces eso creo que es una cosa importante que hoy en día hay que seguir manteniendo, como antes íbamos a casa de los abuelos o de los tíos y se mimaban y te preparaban las cosas, y a lo mejor era lo mismo que hacer tu mamá o al restaurante, pero te gustaba más ahí.
Claro.
Y eso es por qué. Porque te mimaba, porque claro, había sentimiento, y es una cosa que creo que hay que seguir manteniendo.
¿Y cómo es el sentimiento del menú a la local de Sapore?
Siempre igual, seguimos igual. Aunque nos hemos cambiado de sitio y todo, seguimos con la misma ilusión. Y el sentimiento es muy simple. Hacer lo que nos gusta, hacerlo fácil y ver que la gente disfrute y repite. Eso es el sentimiento más bonito.
Qualcuno ha detto che tu non era bene della testa quando quando te'n vas anar al carrer Sant Magí i te'n vas anar al carrer del Mar a un local molt més gran.
Sí, lo apoyo. Porque visto de fuera, de hecho yo siempre he sido en contra. Todos estos años siempre me lo han dicho de cambiarme y todo, y siempre he dicho que no, que ahí estaba bien. Pero claro, después de la pandemia hemos vivido muchos cambios, mucha inflación, y bueno, hay veces que en la vida las cosas cambian, subentran oportunidades y te das cuenta que hay que pillarlas al momento que pasan y aprovecharlas. Y la verdad que ahora es como si hubiéramos estado siempre ahí. Hemos estado muy bien, nos han tratado muy bien. De hecho, la gente tenía mucho miedo, lo que tú me dices, va a cambiar, no va a ser el mismo. Te digo, las manos son las mismas, la cabeza igual, la calidad no va a bajar. A lo mejor esperan 5 minutos más, pero bueno, sigue siendo igual. Y de hecho, hasta ahora no están dando la razón.
O sea, ¿cuál es el secreto de cuochi italiani que fanno la pasta tanto buena?
La imperia.
Eso es un buen ayudo. No es el secreto, pero es un buen ayudo. Realmente, el único secreto que hay es comer, disfrutarlo comiendo. Y entonces ahí aprendes a hacerlo. No hay más. Si te gusta comer la pasta de verdad, como a ti también o como a ti, luego en casa lo replicas y lo intentas hacer cada vez más parecido y más buena que puedes. Y otra cosa que creo que me gusta de la cocina italiana, que creo que funciona en todo lado, es que es una cocina muy práctica. Realmente tenemos las bases preparadas, pero todos los hacemos el momento. Porque son todos ingredientes que tienes a la mano, lo puedes combinar rápido y lo puedes hacer en cualquier país con cualquier tipo de ingredientes que están a tus manos. La teoría, la filosofía siempre es la misma: sacarle mayor potencial con menos trabajo y que se valore el ingrediente sin estar tocándolos tanto.
El plato de Torino,
típico.
Típico plato cuando tú eras un bambino.
A ver. Uno que me recuerda, proprio digamos recuerdo, es la pasta fresca, son gli agnolotti, serían los ravioli de carne que hacía mi abuela. Ajá. Eso es algo que me viene, eso y el brasato. Es lo mismo que hago en el restaurante.
Las verduras.
No, el brasato sería, traducido sería un asado. Ajá. De carne, ¿no? Ahí somos bastante carnívoros, pero sea un asado cocinado durante mucho tiempo, cuando la carne proprio se deshace.
Como un ragú.
Exacto, pero con una pieza grande. Ajá. Correcto. Y por ejemplo, lo puedes hacer con un jarret, ternera. Y esa misma carne la puedes usar para rellenar el ravioli. Y los puedes condimentar con el jugo del brasato. Pues eso es algo que me recuerda mucho. Eso, la polenta, y luego muchas cosas. Pero plato típico del Piemonte que puede gustar mucho aquí también es el bollito mixto.
¿Qué es?
El bollito mixto sería como un calde olla. Para entendernos, ¿eh? Sería como un hervido mixto, pero se usan varios tipos de carne. Se usan como 7, 8 tipos o más, acompañado con 6, 7 tipos de salsa. Se puede usar la lengua, se puede usar el cotechino, se usa la gallina, se usan todos esos tipos de carne, se hierven en diferentes tiempos y luego se sirven y se acompañan con salsa verde, mostaza, varios tipos de salsas diferentes, que de hecho lo he hecho para un piemontese hace poco tiempo. Y había mucha gente de aquí y lo apreciaron. Son platos fuertes, no contundentes, para cuando hace frío.
Questo piemontese stava piangendo quando mangiava della nozione.
Sì, perché anche al tempo quería decir que estabas bien, si podías comer eso, porque a lo mejor se llamaba debido mixto, pero luego al tiempo a lo mejor tenían dinero para dos o tres tipos de corte de carne.
Explica'ns una mica, perquè la gent no ho sap i de vegades ho ha vist al supermercat, què és la polenta?
La polenta es algo muy simple, pero es algo muy... La polenta es eso, es algo que hace familia. Hay platos que son familia, como los calzots. Uh-huh. ¿No? Tú los calzots no los comes para llevar. ¿Los comes dónde? En la mesa, de pie, con amigos, con familia. Son platos que reúnen. Pues la polenta es lo mismo. Puede gustarte
o
no puede...
Un plato de contadino.
Exacto, o no puede gustarte. Pero es la harina de maíz cocida, básicamente. Como si fuera un puré. Ahora la venden ya hecha, que la puedes hacer en dos o tres minutos. Sino antes tenías que cocinarlo durante varios tiempo. Y la grasa de la polenta que se acompaña con estofados, con salsicha, con carne, con queso, es muy variable. Sola en sí es sosa. Claro. Puede que muchas veces no le encuentran la grasa.
Como el cuscús.
Exacto. Pero es una cosa que, por ejemplo, a mí eso también me acuerda mucho a mi abuela. Mi abuela la hacía y luego la extendía sobre como una tabla de madera como esta, la cortaba con una cuerda, uh-huh, y luego la acompañaba con salsicha con pimientos, el jugo, un estofado, un jabalí, una liebre. Claro, entonces el jugo mojaba toda la polenta, uh-huh, y ahí está la gracia. Pero realmente luego cuando creces te das cuenta que la gracia era...
Todo lo demás.
El sentimiento, todo lo que viene detrás.
Claro.
Pues es lo mismo que pasa con los calzots, que este fin de semana llevaré a mis padres también a comer lo que están aquí.
¿Y qué es lo que te ha apachuto più de la gastronomía catalana? Aparte de los calzots.
Encontré muchas parecidos en el tema de sencillez e importancia del ingrediente. Bueno, aquí, por ejemplo, aquí estamos en zona de mar, entonces, obvio. Exacto. Molto pesce y. Cosa simple, como por ejemplo el primer año, me acuerdo, era joven también, tenía otra mentalidad, pero al inicio me chocaba un poco, veía solo huevos con patatas o eso. Pues ahora estoy loco.
Claro.
Ahora estoy loco de eso.
Claro. Cuesta el paradiso.
Cosa simple, ajá, exacto, cosas simples así y muy buenas. Y lo más que me sorprendió, bueno, sorprendió no, pero que me encurrió fue los calzots justamente, claro, porque al final cada cultura, cada etnia tiene una manera diferente para comer la cebolla. Ajá. La cebolla es algo que todo el mundo es accesible y cada uno, si tú te fijas en el mundo, lo come de manera diferente.
Sí,
entonces
sí.
Me encurrió bastante la manera.
¿Cómo es la vida de un cuoco de lunedì a lunedì? ¿Cuál es el horario?
El horario existe ahora después de muchos años de esfuerzo. Si no, no hay horario. No existe horario.
Pero tú,
tienes que sacrificar mucho, pero he llegado a un momento en el cual que estoy muy contento y he logrado compaginar con
la familia,
con todo y que todo funcione. Esa es la parte más difícil. Ajá. Tienes que tener una persona a tu lado que te apoye y la tengo. Y es lo más complicado.
¿Y tus hijos son catalanes?
Y mis hijos son curiosos. Uno es italiano, el otro es catalana, española. Porque el primero, cuando nació, el europeo, el primero era yo, porque mi mujer es mexicana. Uh-huh. Y entonces automáticamente fue italiano. Y la segunda, cuando nació, ella ya tenía la ciudadanía española y entonces automáticamente fue catalana. Entonces, tenemos de todo.
Parlano el italiano, uh-huh, anche el catalano y el castellano.
Di tutto.
Di tutto.
Di tutto. Difatti, i primi anni di scuola, a volte mi diceva, ma magari hai bisogno di logopeda, perché sembra che non capisci. Io faccio, ma magari è che sono abituato a parlare in italiano e sono cose che non...
Ah, è vero, è vero.
Che magari gli diceva cose, parole anche che possono essere... Uh-huh. Sì, no, in casa parliamo di tutto. Infatti i primi anni, poverini, per loro è stato un po' un casino, però adesso è facile. Lo dividono molto bene.
Uh-huh. Ha tornato a Piemonte?
Sì.
E che tal? Quando non torna a casa, dopo di stare anni fuori?
Hai cose che apprezzas molto più. Y llega un momento que ya, bueno, porque te lo dicen, hablas raro aquí, hablas raro ahí, no te entienden de aquí, no te entienden de ahí, ya no eres ni de aquí ni de ahí, ¿no? Pero sí, pero bien, no, muy bien, sigue todo como antes, eso ¿sí? es lo que me gusta. Lo que me realmente me impresiona es que hay locales y sitios que siguen igual como cuando me he ido. Lo único de nuevo que hay que son rotondas. Hay rotondas, ¿no? Siguen haciendo rotondas como aquí, como todo el pueblo.
Wow,
¿eh? Sí. Pero hay muchas cosas, mucha actividad, que eso es increíble, que aquí ya no se ve. Hay mucha actividad que siguen ahí. A lo mejor ya tendrán 40 años o más y siguen ahí. Y eso es algo que me impresiona. Eso espero se ve más en mi zona, que es más de pueblo, un uh-huh. poco más retirado. Uh-huh. Y nada, aprecias más cosas cuando te vas y hay otras que no echas de menos, obviamente.
Y el gudo la te va a frío. Y el gudo
frío, 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 no lo echo de menos.
El gudo la teva família o amics hauran vingut aquí. A ells sí. què els sembla quan ho veuen la primera
encanta,
vegada?
M'encanta. Sí? Sí, sí. Espanya sí, sempre ha sido un país fantàstic per als italians.
Perquè són en vacances.
Sí, 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 sí. Exacto, di fatti quello che rovina tutto è il lavoro. Ajá. Qualsiasi posto è meglio se non lavori,
claro.
Però bueno, bisogna farlo un po' più. No, no, loro sono contenti. Cada vez che vienen, ellos están encantados. Han venido varios, han venido primos, han venido amigos. Ahora mis padres están aquí, nos se quedan aquí con nosotros por 6 meses por primera vez.
Oh.
Y bien,
muy bien. La mamá cuchilla.
Ahí sí, claro.
La mamá es severa con te.
A la cuchilla. A la cuchina. Diciamo che è come se io seguiera uguale, come se non sapessi cucinare.
È normale.
Sì, sì, è normale.
La mia mamma.
Però lo fa bene.
La mia mamma ha sempre detto che io non faccio niente bene. Non mi ha detto ti amo, nunca.
No, è normale, normale. Otra, old school, ¿no?
Old school, old school.
Ahora hemos pasado a otro extremo.
Ya. È meglio il nostro, credo io, ¿eh?
Sì, io credo logica è un termine medio.
Yeah.
Ahora è demasiado permissivo in molti aspetti della vita, también nel lavorativo. Ahora è demasiada permissione in tutto.
E che diu la teva clientela d'aquí? Perquè, clar, restaurants italians n'hi ha molts. Mm-hmm. I suposo que deu entrar gent que deu pensar aquí...
Un mes.
Només hi ha pizza, no?
Sai cos'è? Esatto, è che purtroppo, come è stato facile vendere la cucina italiana all'estero, molta gente l'ha fatto solo per soldi. L'ha uh-huh. fatto perché hanno visto uh-huh. l'opportunità di... la pasta costa poco, questo costa poco, di cobrar mucho e servir comida italiana entre comillas,
sí.
¿sabes? A lo battaglia. Entonces te das cuenta que la gente no es estúpida como uno piensa. Nosotros somos vecinos. Yo tengo un montón de clientes uh-huh. que van y vienen, que van a Alba, que conocen Cuneo, conocen Napoli, conocen muchas ciudades y que han estado. ¿Qué pasa? Cuando se dan cuenta que, bueno, que está bien, que lo hacemos bien, con sinceridad y que está bueno, entonces sí te lo dicen y lo aprecian. Pero si no dicen nada.
Yeah.
Y esos clientes tú los pierdes y no vuelven. Yeah. Yo estoy encantado con la gente de aquí por ese tema. Y siempre nos han tratado muy bien. Y creo que un poco los clientes son los reflejos de cómo uno es, ¿no?
Yeah.
De lo que das, ricevi.
Yo siempre digo que para la música, para la lectura, aunque para la cocina, encara que no tinguem estudis, tots sabem què és el que és bo i què és el que no és bo. Si tenim l'oportunitat de provar allò que realment és bo.
Uh-huh. Exacto. Sí. Pues es un poco como aquí, cuando aquí pasa lo mismo con restaurantes de aquí. Cuando vas al interior, a mí me gusta mucho salir en moto cada tanto el lunes y escaparme uh-huh. por algún pueblecito aquí de Cataluña.
Uh-huh.
Y hay veces que tú vas por cualquier lado y comes por ahí, y comes
maravillosamente.
Exacto. Sí, sí. Y vas por aquí, hay una intención de un poco de imitar, pero no llega.
Mira.
¿Por qué? Porque ahí siguen haciendo las cosas como se tienen que hacer, no solo por dinero.
La patata con la hueva.
Exacto. Y cuando era cocinero que estuve trabajando en una masía, me lo hicieron odiar eso. Es más bueno comerlo que hacerlo. Pero bueno.
Abans d'acabar, Morandi, Ruggeri,
Morandi tenía, tenemos una cosa en común con Morandi.
¿Que os habéis quemado las manos?
No, que ah. Tengo las manos más o menos grandes igual. Tenía la mano enorme.
Grande Morandi, la cançó de allò de la tua mama, no? No la dius de la tua
no,
mama.
Avui no,
avui no.
Avui no, però la tenim preparada per un altre
per
dia.
Per un altre dia. Escolta'm, i questo tre.
I Umberto Tozzi.
Morandi Ruggeri, el grande, vividore, Umberto Tozzi.
Questa notte di venerdì, perché non dormi, perché sei qui, perché non parti per un weekend che ti riporti dentro di te. Cosa ti manca, cosa non hai, cos'è che insegui se non lo sai. Se la tua corsa finisse qui, forse sarebbe meglio così. Ma se afferri un'idea che ti apre una via e la tieni con te, come segui la scia, risalendo vedrai quanti cadono giù e per loro tu puoi fare di in questa barca versa nel blu. Noi siamo solo dei marinai, tutti sommersi, non solo tu, nelle bufere dei nostri guai. Perché la guerra, la carestia, non sono scene viste in TV, e non puoi dire lascia che sia, perché ne avresti un po' colpa.
Diverses coses. Primera, que això ha sigut possible gràcies al Joan Márquez a les vies de so, al nostre convidat, el David Iatorno, complimenti.
Gràcies a voi.
Estat en Piacere, el Narcís Pallarés, en la seva connexió des d'Itàlia, a la Rosa, que ens ha explicat avui la història di Corni, di Bacci, de Lluís Espanyoli.
Pronti per demà.
I hem de dir un parell de coses. Primera, que això ho podeu escoltar els dijous de 10:45 to 11:15, Sàpato de 10:00 to 11:00, anche sempre sul podcast de Ràdio El Vendrell a www.radioelvendrell.cat. I des d'aquesta setmana m'he guardat un compte de Twitter que és Chiocciola Ce lo faccio Radio, si el voleu buscar i ens voleu seguir, o sigui, allò arroba @cellofaccioradio, i allà no només explicarem les coses que... no només penjarem el programa, farem altres coses per agermanar i cataliano els catilians, bueno, italians i catalans, catalans que volen ser italians, italians que s'apunten a ser catalans. Grazie mille.
Grazie a voi, un piacere.
A la setmana pròxima,
sí,
parlarem di nuovo di Sanremo, de la de
Sanremo,
qui non ha vinto.
E io credo che avremo la primera convidada. Ja en parlarem.
E anche da Rocco Schiavone, anche te, non ha letto ancora i libri, Llorenç.
No, ma non si può parlare
di Rocco Schiavone.
Non si può parlare ni di Antonio Mancini ni di Rocco Schiavone. Grazie mille.
Grazie, ciao.
La prossima settimana.
Ràdio El Vendrell presenta Ce la faccio, l'únic programa d'inspiració italiana de la radiodifusió catalana. Els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i en reposició els dissabtes de 10:00 a 11:00 de la nit. Te aspettiamo. Ce la faccio és una producció de Ràdio El Vendrell, en Joan Maria Diu, Llorenç Avinyó e tutti voi. Si volete.
Escoltes Ràdio El Vendrell.
Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur al compás del 3x4.
Todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM.
Y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat.
Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
Y con la colaboración de Onda Capital 95.1 de la FM.
Sentí de Andalucía.